La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one ring. We say moving.
Benvingudes i benvinguts de nou aquest divendres a Fem Memòria. Avui, amb la Conxita, la Carmen, la Dolors, la Rosa, la Quimeta i la Rosita, parlarem dels diners. Viatjarem en el temps, enrere, per recordar els nostres primers sous, els primers estalvis, les primeres comptes bancàries, l'entrada a l'euro, i viatjarem endavant per veure com ha anat canviant tot plegat fins al dia d'avui. Com sempre, ens apassionarem i gaudirem de noves històries i anècdotes que volem compartir amb tots vosaltres. Començarem una vegada més amb un fragment literari que ens llegirà la Rosa. Aquesta vegada es tracta del llibre Les Canyapobres, de Narcís Oller, una novel·la ambientada en una societat rural el 1950 i on a través de tres personatges es tracta el tema de l'avarícia fins a esdevenir una patologia i com tot plegat va afectant les seves vides. L'escriptor Narcís Oller neix a Valls el 1846 i mor a Barcelona el 1930. Estudia dret i treballa sempre com a procurador. Comença a escriure de ben jove, primer en castellà, però de seguida passa al català. Es considera el primer gran novel·lista català de la Renaixença i les seves obres són realistes, fent una reproducció molt veraç de la societat del seu temps. Rosa, endavant.
Un cop ric i motejat d'escanyapobres, la seva conducta, tot sent la mateixa, obeïa a altres mòbils, a l'odi ferèstec que cova tot foragitat. Amollit per la seva passió, acovardit pels anys i pel temor de perdre, tenia, pels diners, veritables tendreses. Els disputava a tothom amb les astúcies més cruels. Entre ell i els altres hi havia guerra oberta. Si un dia els lladres l'enxampaven, ningú no podia robar-li ja els goigs passats. I víctima d'aquesta obsessió, ja no estimava els diners com a riquesa, sinó com a font de plaers inexplicables. Si l'hagués pogut deixar com aigua, el seu cos no hauria pas tastat altre aliment. Li dolien ja la pesseta de l'hostal, els quartos de l'oli, la llenya i la farina.
Déu-n'hi-do, les canyapobres.
Hablando de la avaricia, yo cuando empecé a trabajar en lo que es el cuidado de las personas, fue a un domicilio en Barcelona de una señora mayor que un poco estaba enferma de esto, de avaricia, de era patológico lo que tenía, ¿no? Y explicaba que ella no tenía hijos ni, y cuando venía un familiar, al final tuvo que decir que no viniera nadie porque no dormía por la noche pensando que le iban a robar los pocos cuartos que tenía.
¿Y tenía dinero?
Explicaba que ese dinero que tenía, cuando en el tiempo de la República hubo el cambio y se quedó sin dinero.
Ah, y tenía ahorros pero con dinero republicano.
Republicano, pero que no le servía para comprar. Claro. Y en todas las cosas era avariciosa. Tú entrabas al domicilio y tenía una luz de aquellas que se enciende y se apaga para no gastar la de arriba. Intentamos tener una nevera para que ella los alimentos los tuviera días y decía que no, que gastaba luz. Y era vivía en una miseria, pero producida por su propia avaricia de no gastar dinero, ¿no?
Sí. Ostras, te he unido a esta casa, viste aprender mucho.
Mucho, mucho. Allí aprendí economía, no cal ir al banco, no. Si ibas a comprarle y si valía una rodaja de merluza congelada, entonces 75 pesetas, no, al otro día iba, le compraba la misma, pero no podía costar 76 porque los tenderos eran unos... Robaban.
Unos ladrones y todo. Què? Bueno, parlaríem avui... Bueno, l'altre dia vam estar preparant el programa i parlant del tema... Va sortir el tema dels diners i van sortir coses molt interessants. Us en recordeu del primer sou que vau tenir? De quan era?
Home, mira, jo... 28 pessetes.
28 pessetes.
Perquè no vaig treballar la setmana sencera, eh?
Ah. Mm. Us pagaven per setmanes?
Per setmanes, però com que tancaven... Un dia, jo no recordo bé més si tancaven el dijous, perquè deuria ser... Cobràvem el dissabte, sempre anàvem a treballar el dissabte. Però, esclar, aquella setmana jo vaig entrar i no la tenia sencera, perquè, diguéssim, els... Si tancaven un dia abans d'acabar la setmana, aquell dia ja anava per l'altra setmana. I acabaves que tenies els dies sencers, no? Que eren 6 dies, eh? Dilluns i març, fins dissabte. Vale. 28 pessetes.
Recorda...
No van anar bé a casa meva, les 28
setmanals,
pessetes.
Setmanals, eh?
Setmanals. Llavors l'altra setmana, com que ja va ser sencer, 50. 50. 10 durets, que en deia.
¿Y tú recuerdas de lo que lo empleó tu madre, el primer sueldo? Porque ya veo que tú no hiciste...
Maravilla.
Fue tu madre la que lo hacía servir.
I
te recuerdas que?
I tant, perquè jo vaig arribar primer que el meu pare.
Ah.
El dissabte amb la setmanada. La meva mare aquell dissabte ja va poder anar a comprar el dinar abans que vingués el meu pare.
Mira.
O sigui que...
Anàvem
el dia i a l'hora.
I a l'hora.
El dia i a l'hora. O sigui que... Feia, i em faltava un mes per fer els 14.
Els 14.
Vaig entrar a treballar allà baix, que crec que una vegada ja vam fer aquest programa.
Sí, ja vam parlar-ho.
Sí, i allà m'hi vaig ser gran, jo.
Molt bé.
Amb aquells anys tothom estava esperant la setmanada per anar a comprar, i que veritat era.
I tant.
Sí, o sigui que no éreu vosaltres sols.
Ei, setmanada, eh? Era setmanada. Cobràveu setmanals. Perquè mensual va ser una cosa més endavant.
Jo era casada i...
I jo me'n recordo que en temps del meu marit eren... Els 15 dies donaven com un anticipo. I al cap del mes cobraves el mes. Però als 15 dies hi havia com... un anticipo, no em facis dir ara de quan, però sé jo que es cobrava un anticipo i al cap del mes es cobrava tot, els punts, el subsidi i el que faltava.
Sí.
I tu, Conxita, te'n recordes? La Conxita la tenim, que ha passat una grip una mica constipada, però la parlarà una mica, no gaire, però una mica. Te'n recordes del teu primer sou, de quan va ser?
Sí que me'n recordo. No me'n recordo quan cobrava, perquè no me'n recordo. Pues la primera vegada que vaig anar al camp.
La primera vegada vas anar al camp. Quants anys tenies?
Pues era, no sé, 12, 13 anys.
12 o 13.
Sí.
I us ho donaven amb un sobre.
Sí.
Jo no, a mi no me'l donaven. Li donaven ara, a la meva mare.
Ara els donen altres coses amb sobres, ara, eh?
Sí. Li donaven a la meva mare o al meu pare, a mi no.
A tu, o sigui, li donaven el teu sou, li donaven directament al teu pare o a la teva mare,
sí.
Ves? Mira.
Sí, clar. Perquè com que vivíem allí mateix,
sí,
i era gent, pues, del poble i que es coneixien, pues el meu pare feia els tractes i llavors pues, li pagaven.
I tu no et donaven res?
No.
I a tu tampoc et donaven res?
No.
I a tu tampoc, Quimeta?
No, tampoc, però al poc temps, com ha dit abans la Rosita, que tot es comprava a plaços,
de lo
que guanyava jo, una part es destinava per anar comprant coses a plaços.
I tant.
Que si llençols, que si, el que fos. I com diu ella, quan trucava a la porta, «Ama, que està aquí el senyor Antonio!»
Expliqueu com ho feien, lo de comprar plaços, que abans ho heu explicat.
És que ja venien a les cases a oferir-t'ho, eh? Que si volies el que volguessis, doncs, hasta certa quantitat de roba i anaves allà.
Eren com viatjants,
sí,
que anaven per les cases.
Sí, i tothom s'apuntava i venien allà i, bueno, no t'obligaven gaire a dir el que tenies que pagar i així. Jo me recordo que era molt flexible, Però això és clar, quan vam començar a treballar, eh?
Això quan vau començar a treballar.
Quan vam començar a treballar,
abans de treballar.
Perquè tu, Rosita, t'explicaves que els diumenges passaven per casa, els viatjants.
Sí, com que el que diu la Quimeta, venia un home i li vam comprar un quadro per dir alguna cosa, perquè també li vam comprar el quadro, i trucava el diumenge. Anava a obrir, mama, l'home del quadro. I aquell home del quadro ens donava un cello, ho enganxàvem en un puesto que ja ell ens ho donava, però això sí, ens donava, que hi havia puestos que primer pagaves i llavors, quan acabaven, no, aquest home no. Quan es va acabar el quadro, mama, l'home del paraigua. I havíem comprat un paraigua. I així ens vam anar comprant.
Sí, es comprava plaços.
Aquí els... vam anar comprant.
I tu, Quimeta, te'n recordes de quan va ser el teu primer sou?
Sí, 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 50 pessetes.
Sí, ella sí. Va treballar la setmana sencera.
Sí, sí. No, i si calia també feies alguna hora extra.
Bueno, ja, però...
I saps com te la pagaven? A 2 pessetes en 50.
Això no, jo una hora extra.
Les hores, eh?
Sí. Sí, llavors, això sí que ho destinava, perquè sí que vaig començar a fer hores extres, ho destinava per pagar tot el que m'anava comprant. Em vaig comprar una faldilla molt xula, tota negra, brodada de... Bueno, una cosa molt maca. I perquè la mestressa celebraven els anys i es van convidar allà a la Font del Gat,
sí,
a tots els treballadors. I, bueno, vaig voler anar xula.
Clar.
Però a plaços.
Però plaços, però això no es deia, ja està, ningú no, tenia bueno, per saber-ho.
Tothom ho sabia.
Sí, perquè era el costum, no?
Érem tothom, tothom estàvem així, la majoria tothom estàvem així, depeníem d'això. Sí, sí.
Però a mi no me les podien donar, les hores extra.
Bueno.
També em feia...
I tu, Rosa, te'n recordes?
Sí, sí, jo li deia, mama, per què no em dona alguna cosa? Perquè llavors ve el sant del Jordi i la feina és nostra. Sí, sí, és veritat, és veritat. Ara t'ho donaré. Et donaré alguna cosa cada setmana. Però tirant llarg, el dimecres, ja em deia, Rosita, si em poguessis donar amb alguna cosa. I ja li donava, acabava que ja vaig dir, tingui.
I ja està.
I el dia anava tot.
I tu, Rosa, te'n recordes el teu primer sou?
Bé, primer, la primera feina que em van oferir per fer, doncs no em pagaven. Fins que un germà meu va dir, això no pot ser, t'han d'assegurar.
Sí.
I després l'altra feina, doncs no me'n recordo quan vaig cobrar, la veritat, no sé si eren 30.000 pessetes.
No tinc millor. Sí. Nota que ets més jove, eh?
Sí. Però tampoc no era gaire, no et pensis, que no, feia moltes hores. I les hores extres eren sobre negre, clar.
Clar, amb un sobre negre. Mm. Clar, perquè no hi havia contracte. Bé, no hi havia... estàveu contractades?
Sí, sí, jo sí.
Estàveu contractades?
Fins als 14 anys, perquè vaig entrar abans d'hora, no. Però un cop va fer els 14 anys, jo em van posar fixa.
Sí. Feien un contracte.
Sí, teníem seguretat social, jo teníem tot.
Però bé, els diners no...
La seguretat social, perdona.
Sí, sí, tant.
No vaig tindre... No la vaig tindre mai, la seguretat social.
No, mai.
No em van assegurar mai, perquè així cobraves una mica més.
Va,
si no tenies seguretat social, et pagaven una mica més.
Sí, que és veritat que t'ho oferien, això.
Clar, i ara passa molt això de que persones que han treballat tota la vida, cada cop passa menys, però persones que han treballat tota la vida, però que no estaven assegurades, no poden cobrar subsidi.
Sí.
Llavors han de cobrar alguna ajuda, però el subsidi en si no el poden cobrar.
I anàvem per números. A la fàbrica que treballava jo, anàvem per números. Fèiem dos turnos, de matí i tarda. Jo recordo com si fos ara. Jo tenia el número 20.
Ara ets un número. Sí. Tenies un número.
No tenies, clar.
Sí.
Cada una tenia, a més, tenia jo el 20. Vaig entrar a l'empresa, la que feia 20.
La que feia 20.
La que feia 20.
I els homes cobraven més que les dones, sí, per les feines que sí, feia? També. Per la mateixa feina?
I bueno, tant.
Jo la feina que feia, quan jo vaig entrar... No hi havia homes que fessin triar seda,
vale.
I llavors aprendre de fer bitlles, això jo ho vaig explicar un dia,
sí,
que
sí.
Quan hi penso em venen ganes de plorar, perquè veig que són molts anys, molts anys, molts anys enrere que no.
I sí que cobraven més.
I tant, que cobraven més. Bueno, jo allà a la fàbrica, la feina que feien ells, els senyors, era més dura. Estaven a davant d'aquell, per desfer aquell sucre i tot allò, era feina més dura. Nosaltres, doncs, embolicàvem i no sé si això dependria de que cobressin més o no, però era així.
Però cobraven més.
Cobraven més, sí. Home, no per forrar-se, perquè, ja veus tu, misèries, però cobraven més, sí.
I tu, Carmen, tu vas treballar amb sou?
Bueno, jo és que no he treballat mai.
Has treballat molt, però no d'això.
Pues sí, mira.
Aviam. Però el teu home, te'n recordes del que cobrava? I...
Aviam, sé que sempre, des de que vam baixar, ell sempre ha treballat amb empreses grans, va treballar sempre, i sempre ha assegurat, no sé si els homes cobraven més que les dones, jo això no... És que no es parlava, no sé, mira que a casa parlàvem molt, però no es parlava. Avui sí que sé que una dona guanya igual que un home.
Depèn del lloc, eh? Sí, sí. Depèn del lloc.
Depèn del sitio.
Però, bueno, bueno, s'està igualant.
Aviam, sí. Un mestre igual guanya un mestre,
sí, sí, que una mestra. Sí, a l'administració pública, sí.
Un metge sí. igual guanya ella que ell. Ara bé, si un metge té una classe d'especialitat que es paga més, però allà és diferent, però si no, es paga igual.
No, en general l'administració pública sí que es cobra jo, igual. Les empreses privades juguen més amb sí. això.
Ara, guanyar massa, em sembla que mai...
I ajudes socials n'hi havia? Perquè parlàveu l'altre dia dels punts. Tu, sí, Carmen, explicaves...
Sí, sí. Ja et dic que al cap del mes... si era el 31 o el 31, es cobrava el que faltava de el que havien adelantat dels 15 dies i et pagaven els punts. Jo em pensava que eren 3 i aquí la companya diu que eren 5 per la dona i un per cada fill.
Vale. I els punts, perdona, què corresponia? A un, a quants diners corresponia? Bueno,
depèn, no me'n recordo, però mira, no recordo. Entre punts hi havia una altra cosa que es deia subsidi. El subsidi era menys que els punts. Pues escolta, jo estava esperant aquell pago amb il·lusió perquè es cobrava, sí, es cobrava. Molt. Ja després ja va vindre Hacienda i bueno,
Hacienda.
Ja, sí, Hacienda somos todos.
Sí.
I va vindre Hacienda. Però sí, sí, es cobrava els punts, que era pues una cosa de l'Estat que jo no sé què era. És que no ho sé, perquè... ho arreglau en la mateixa empresa, eh?
És una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente.
Digue'm, que la Rosita, ai, la Quimeta està dient una cosa, digues, Quimeta.
Que jo aquesta cançó li he arreglat i fet un arreglo, però amb picardies.
Home, ens la pots cantar?
A la pròxima
setmana. Home, canta'ns-la.
El pròxim dia.
A la pròxima setmana la pots.
De veritat. Sí. Bueno, m'apunto, eh?
Sí, sí.
M'apunto, eh?
Sí,
mira,
sí.
M'apunto i tot.
Sí, allà on anem a llegir, la Carmen, sí. Que va dir, porta-la, que vull fer fotocòpies i una per cada una.
Va, la setmana que ve ens la cantes.
Vale, és vale? Aquesta, però arreglada sí. d'una altra manera. Està dedicada a la gent gran.
Clar. Home.
Val. Sí. Pues mira, m'he apuntat, la setmana que ve, cançó en picardia de la Quimeta. Vale? Aquesta cançó, de fet, la podríem posar tota ja, perquè és una cançó que havia escollit la Carme. No? No és... Jo, quina
si
cançó
jo
és?
Rico.
Si jo fuera rico.
O Money Money.
Vale.
La
posem tota o què? Vinga.
Ui, mare, que...
Si yo fuera rico, todo el día para descansar, sin tener que trabajar, sin preocupaciones, si yo fuera lo que quiero ser, un magnate súper ricachón, tendría gran mansión y enormes salones para poder tomar el té, tapizados con cheques de 1 millón. Alfombras no pondría y en su lugar habría flores de verdad, nubes solo para descansar, un barco gigantesco con carreteras para poderme dirigir desde el camarote hasta el comedor. Y mi mujer, mi reina, ¿cómo iba a derrochar mi dinero sin parar? Tiendas compraría al por mayor. ¡Ay! ¡Ay!
si yo fuera rico. Ay, saba, daba, 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 da. Todo el día para descansar, sin tener que trabajar, sin preocupaciones. Ay, saba, daba, 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 da. Si yo fuera lo que quiero ser, un magnate súper ricachón, aconsejaría sin miedo a quien me fuera a preguntar. Bien o mal, un rico sabe más. Si yo fuera rico, ay, sabadabadabadabadabadabadabada. Todo el día para descansar, sin tener que trabajar, sin preocupaciones. Ay, sabadabadabadabadabadabada. Yo no sé el camino donde voy, ni comprendo el mundo donde estoy. Me pregunto cómo es que no soy un magnate súper ricachón.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Bueno, que bé viure sense treballar o no, no ho sé, eh? Jo no sé si m'agradaria molt.
Em sembla que m'avorriria molt.
Sí,
jo, eh?
Però una cosa, també una cosa que parlàvem, no? L'accés a les feines, que sempre, és una cosa que a mi em sorprèn molt, expliqueu lo fàcil que era poder accedir a les feines, és a dir, tenir, la gent, hi havia feina per tothom.
En aquella època, pel carrer miraves pel edificis, se necessita aprendiz, se necessita aprendiza, mecànico, hi havia lletreros per tot primera. Arreu. Va ser una època, sí. Clar, després de tot el que es va patir, que es va haver-hi feina, sí que és veritat. Mal pagada, però hi havia feina.
I si tenies una feina i volies canviar amb una altra, era senzill, això.
Sí. No hi havia gaires problemes, no?
No.
A menys que les empreses tinguessin el conveni de que d'aquesta empresa no podies anar a treballar a l'altra.
Només jo que sàpiga l'Isma Olivas i l'Escondel.
Per això.
Aquí Ripollet.
Aquests dos no es podien.
Eren molt grans. Ja.
Eren
molt
grans. Grans i cobraven bastant i es veu que ja ho van tenir aquest conveni.
Bueno, la Isma Oliva, quan se casaven les noies que tenien que plegar també, eh?
L'Escondel no.
Pues no ho sé. La veritat és
i a l'Isma Líber, què dius? Que tenien que plegar quan les noies es casaven.
Quan les noies
donaven el dot que deien.
Ah,
els donaven uns centimets i tot.
Sí, un finiquito. Però el que ara és un finiquito.
Sí, abans deien el dot.
Ah, això mateix. Pues a l'Isma Líber, pues, quan se casaven les noies, tenien que deixar de treballar. Normalment eren noies d'oficina, perquè a l'Isma Líber em sembla que eren...
Sí, només hi havien d'oficina.
Sí, d'oficina. A l'Escondel eren més treballadores.
De fàbrica.
Sí, però llavors ja també en van entrar a la fàbrica, de dones.
Sí. No ho sé.
No, man, jo sí que ho sé.
Ja.
Ho sé segur, jo.
Ja. Vas treballar-hi?
No, però ho sé.
Uh-huh. Lo que aquí en Catalunya era como muy fácil empezar a tener faena,
sí,
en aquella época, pero yo recuerdo en la que nos vinimos de Andalucía precisamente por todo lo contrario, porque la oportunidad de poder trabajar no existía. O sea que aquí se estaba dando el boom de trabajo, de la industria, y en cambio la política que entonces se hacía en otras regiones españolas o en otras zonas españolas era todo lo contrario. La gente tenía que salir, o se venían bien para Cataluña o bien se iban a trabajar a Alemania.
Y al País Vasco.
El País Vasco.
Al País Vasco también se fueron muchísima gente a trabajar.
Lo que yo hace poco he leído, que yo no sabía que esto ocurría, que en los años estos 50, 60, que la gente se venía de la zona de Extremadura, de Andalucía y de diferentes zonas de España, pues hacían lo mismo. La gente que llegaba en los trenes, los metían como en Montjuïc, que había una zona, y allí los ponían y los deportaban otra vez a su región si no venían con un contrato de trabajo, con una vivienda.
Sí, el meu marit, quan va arribar aquí, ell venia de Còrdoba, i quan va arribar aquí a Catalunya, a Barcelona, el seu cunyat, que tenia, el seu cunyat treballava a la Renfe, pues l'estava esperant amb els papers conforme ell tenia una vivenda i tenia treball.
I llavors es va poder quedar.
Sí, sí.
I tu, Carmen, explicaves abans que el teu marit també va arribar amb un tren.
Sí, explica'ns-ho. Ell quan va acabar la mili se'n va anar a veure els seus pares, però ell ja tenia el passe per vindre cap a Catalunya. O sigui, acabant la mili, segons jo m'havia explicat, que la veritat és que ja ni me'n recordo, tenien un passe i era gratis el tren, el viatge. I perquè el meu marit va acabar la mili siguent cabo i ja saltava a sargento, però no li agradava la mili, això de... Mira, no, i després, pues, no sé, no s'hi va quedar. I li va fer el passe el d'allà, el soldat, el sergent o el que fos, i li va dir, tu al pueblo no te quedes, tu te vas per al norte o per a Catalunya. I li va fer el passe, i amb aquell passe agafaven el tren i venien ja directament cap a on havien escollit. I ell va escollir cap a Catalunya, que jo ja m'havia conegut, però encara no era més del tot.
I allà... arribaven a l'estació de França, explicaves,
sí,
eh?
Sí, arribaven a l'estació de França. Però llavors se'n va anar a treballar ja on ell ja portava treball. Mm-hmm. O sigui que ja estava, no fixo, però ell ja s'ho havia mirat. Ell volia vindre cap a Catalunya i va vindre cap aquí. Però sí que és veritat el que ha dit la Dolores, que la Dolors...
Sí, sí, és que m'ha fet gràcia perquè totes li diem Dolor i tu no vens de la Dolores.
No passa nada.
La Dolors li diem la Loli, la Dolors, la Dolores.
La Loli, la Lola.
Bueno, pues lo que ha dit la Dolors, pues no sé si és que havia demasiada gente, que venia demasiada gente o què, que sí, que havia trenes, convoies de trenes, i es tornaven al seu poble, si no constava que tenien aquí família, sí, i una feina per fer. Ostres. Encara que la feina aquí, la veritat, és que no costava de trobar-la, perquè es trobava ràpidament, guanyant una misèria, això sí, però feina.
Sí, sí. No, no, que interessant, això jo no ho sabia. La Dolors diu que l'altre dia se'n va assabentar. Sí, sí. I una cosa, els diners, on els guardàveu?
Ai, bueno, no hi havia
primer. Ara em direu, no els guardàvem perquè anàveu al dia, però aquí, clar... Sí. Mira com riuen, allò. Què, els diners? No en tenien, vivien al dia. Però sí que és cert que segur que hi havia algú que tenia els seus estalvis.
Home,
i no hi havia caixes.
Sí
que n'hi havia, però no era una cosa extensa. Per exemple, la Quimeta explicava una anècdota molt divertida.
Nosaltres vam obrir la llibreta al cap de 2 o 3 anys, no puc precisar bé, amb el meu marit, a la caixa d'ahorros de pensiones, allà vam obrir la llibreta. I la veritat és que obries una llibreta i amb una sensació d'aquella gent t'estimava, que tu obries i allà els donava els cèntims, però ells t'estimaven. Que sí, que era un bé per tu, que feien un bé per tu, anem a dir.
Que donaven
interès. Sí, i anaves...
O sigui, la sensació era aquesta, eh?
Sí, i anaves amb un delit, allà vaig a guardar cèntims perquè aquesta gent me'ls tenen aquí. Bueno, era sí, era tu pensaves que t'estimaven, i punto. I bueno, si posaves 5 duros o el que te quedava del mes a partir d'aquella d'allò. El que sí que vull explicar, pues, això és que, bueno, fixa't tu, això era l'època aquella que hi havia escombres d'aquelles de canya, i un dia una amiga, pues, em va dir que la seva iaia guardava els cèntims a dintre de la canya de l'escombra. Els nusos aquells que tenien, sí, que els foradaven i anaven tirant a dintre. Sí.
I anaven lligats amb un cordill, els cèntims.
Ves que anava mirant.
Els hi devia fer farcellets. Sí. Els hi devia fer farcellets.
Canotets.
Sí.
I a dintre. Ves a veure qui anava a mirar a dintre de l'escombra.
Aviam, jo com a vaig casar, vaig tindre que obrir una llibreta, perquè quan vam comprar el pis ja feien obrir una llibreta per pagar el pis que es pagava cada 6 mesos i es tenia que anar pagant, pues, cada mes, i bueno, jo portava els cèntims a la caixa de Sabadell, que estava aquí a
Ripollet.
Era la
primera que hi va haver-hi.
Sí, eh? I jo tenia que tindre una llibreta. I la mainada, quan van néixer, que també els hi donaven no sé què...
100 pessetes.
Que sí. Si tenies la llibreta oberta, te'ls hi posaven. Si no tenies llibreta, doncs no... ja no la veritat és que ho tindria que pensar més bé. Això és molt directe avui i no me'n recordo
bé. No te'n recordes gaire.
La caixa de Sabadell et donava 1.000 pessetes.
És que jo sé, però això sí tenies la llibreta oberta.
No, és que ells... Ja sabien, ells anaven al registre, aviam qui es havia casat.
Ah, i llavors t'oferien
sí,
això.
Hi havia,
A casa
sí,
meva,
com llavors, una sexta te captaven.
Com una sexta, exacte. Només que érem quatre aquí.
Però, bueno, jo quan vaig comprar el pis, ja el vaig comprar a plaços.
Home, sí que et penses que el vaig comprar a triqui-triqui.
Jo no et dic això, dona.
Bueno, a plaços es comprava tot i segueix comprant a plaços, perquè els pisos...
I tant.
Ara es diu hipoteca en lloc de plaços.
I tant, sí.
Llavors tenies que tenir la cartilla oberta. I llavors, al cap dels anys, també ja les fàbriques apagaven directament, en vez del sobre quinzenal i el mes, ja et pagaven directament a la fàbrica, a la cartilla, o sigui que després ja no veies ni els calés tan siquiera, i ara ja no en veus cap.
Ara res, al contrari.
Ara
que us expliqui la Quimeta. Que l'estimaven molt, a la Quimeta, sí, a la caixa. Explica'ns-ho, com t'estimaven, Quimeta.
Jo me pensava que m'estimaven, però sempre ho he pensat, Sempre ja et dic que quan vam obrir la llibreta jo pensava que aquells senyors estimaven a la gent perquè t'aguardaven els cèntims, perquè no es perdessis, ja veus que el que posàvem. Però bueno, va ser el moment aquest de les preferents. Jo tenia 8.000 euros... i havien caducat de lo que tenia. I recordo que em van dir, diu, mira, per ser tu una bona clienta, te posem, si vols, preferents, que és un producte que va molt buscat, que la gent està desitjant que algú el deixi per agafar-lo. Així va ser, Jo vaig pensar, carai, sóc una bona d'allò, perquè m'ho fan en bon sentit, jo pensava.
Però tu pensaves, sempre m'han estimat.
Sí.
I llavors, clar...
Sí, jo pensava, sí, que ho pensàvem, de veritat, no, ara no ric, no és cachondeo, que sempre he pensat que miraven per nosaltres, que eren sincers, i pensava, com que parlàvem molt amb aquella persona, i parlàvem hasta de les nostres vides i tot, jo me pensava que eren sinceres, però no estan això, em van enganyar perquè jo no vaig voler aquell producte, perquè a mi em deia, mira, això, l'altre, però jo tenia els meus fills que estaven amb problemes, jo dic, bueno, és poc, però si ho necessiten, perquè representava que jo allò no ho podia tocar si no ho venia. Vale. Però això va molt buscat, dintre, bueno, com a molt pot trigar 2 mesos a vendre's aquest producte. Ah, amigo, quan me va dir això, dic, no, dic, encara que em dongueu només una pesseta, jo no vull que estigui així fixo, perquè si els meus fills ho necessiten, ho tinc que treure. I a millor sí, tu dius 2 mesos, però no sé si serien 2 mesos.
Clar.
I no ho vaig acceptar, però m'ho van posar.
I com vas firmar? Et van fer firmar algun?
Ah, sí, clar, jo sempre he firmat i no he llegit mai res.
Ah, bueno. Sí, això ens passa una mica a tots i cada cop... Clar, i cada cop això és una cosa que hem d'aprendre a...
Però, a més, amb el meu saber... Jo, si hagués llegit aquell contracte, no sé si hagués sapigut desxifrar l'enganyifa.
No, és que no els contractes... Simplement, el seguro del pis.
Sí.
Aviam, si hi ha 10-12 pàgines, amb una lletreta petita, escolta, te tens que seure 2 dies seguits per llegir.
I amb un abogat, perquè a vegades costa molt d'entendre allò.
La lletra més petitona està al perill.
I això mateix, a la lletra més petita és un cuidado. I escolta, no t'ho pots llegir, ho firmes i ja està. I luego, quan tens algun problema, això no li entra, allò tampoc, l'altre tampoc. O sigui, però la lletra, les firmes, es té que vigilar fels.
I Quimeta, t'ho van tornar?
Sí. Va treure una mica, o van passar malament, la Rosita i jo, ella per unes coses, que també li van passar alguna cosa.
També, una enganyifa,
Sí, també.
Però també m'ho van tornar.
I eren les preferents?
Sí.
No, eren les subordinades.
Ah, bé.
És que hi ha classes i classes.
Era el mateix, però no.
Però no eres tan preferent com ella, tu ets més subordinada.
No em pot ser igual.
No reímos, però...
No, ara riem.
Jo sé que era la caixa de Sabadell i, esclar, amb el que vam fer els tractes, no hi era, llavors era una noia, bueno, i van començar amb un pobret que es va morir, que era molt amic nostre, bueno, però pots comptar que això, jo crec que el Joan potser encara ni li havien pintat d'aquesta manera.
Però de totes maneres penso que aquí els empleats
no en sabien ni la meitat de les coses, eh?
Jo crec que principalment el Joan no havia de saber. Deia, no, mira, amb aquesta miqueta pues, pujarà una miqueta, perquè esclar, era, tot eren miquetes, eh? Bueno, però quan ens va sortir, vam entrar-nos en aquesta llei, me'n vaig a la caixa de Sabadell, aquella noia ja no treballava. Em van dir, ara està allà baix a Calmàs, amb una caixa que també tenen. Cap allà! Sí. Oh, no, no, és que ja no hi treballa aquí.
Les van fer fora, sí. I elles, de veritat, no, no eren culpables, jo ho entenc. No,
són productes sé, que s'adulten.
Estaven pressionades, pels de dalt. Som, heu de fer això,
són
això...
Són productes i es tenen que fer, sí. I es tenen que vetre.
Sí, 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 estaven pressionats, sí.
I llavors va ser quan...
Haz favor de poner su atención en la primera cláusula, porque es muy importante. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte contratante de la primera parte.
¡Qué bueno!
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta?
Sí, ¿no?
Sí, eso es lo que decían los bancos.
Molt bo,
sí.
Molt bo, Toni. Boníssim, gràcies. Clar, això tot el poble ho ha sentit, és boníssim.
Sí, sí, sí.
Aquesta pel·lícula és molt bona,
és que en realitat
és això,
enreden d'esta forma i l'importamos una merda.
A veure, hi han sigut persones que, a veure, que és el que dic, el nostre saber és molt pobre.
Sí.
Encara que llegissis això, no sé si hagués entès alguna cosa jo.
Pues por eso tienen más delito, y en cambio no están todos fuera, no, no hay ninguno en la cárcel.
No, clar, ningú. No,
mira, no. Seguirem amb això, però hi ha una cançó que la Dolors us volia posar.
Sí, hay una canción de Juan Luis Guerra, El costo de la vida, que habla un poco de las penurias del vivir cada día tan pobres.
Molt bé.
No hablamos inglés, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Dónde está? Y la gasolina sube otra vez.
Eso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer
si la corrupción juega
a jefe. A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos francés. Coupable, coupable. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después. Una frase encendida, negra, blanca y caña, pero ¿quién descubre a qué?
Pues no habla muy bien.
Ya lo vi su bici.
Ya ve.
Esta es España, tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta, el momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Su declaración responsable es un voto de confianza para España. Fecha límite, 30 de junio.
Hola, Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda.
Declare en beneficio de todos, impuesto sobre la renta, hasta el 10 de junio.
Home, aquest sempre declara renda, o sigui, aquest va fer un frau de Hacienda espectacular, l'Àngel Cristo. L'Àngel Cristo. I la Bàrbara Rey.
I la Bàrbara Rey.
Esta. I també...
Bueno, con el rei.
Esas que hacen cada dijous, com se diu aquella... Ara no sé. Pues esos también hicieron la gran propaganda de Hacienda, luego resulta que tenían, no sé si eran 2 millones uno y 3 millones el otro, allí en las Islas Bahamas, a esas
que... A esas que déu-n'hi-do. El primer anunci, deixeu-me destacar una cosa, diu, España, tierra de hombres.
Exacto.
Las mujeres no existíamos, no estábamos, pero pagaban Hacienda, ¿eh?
Con lo a gusto que estoy yo siendo mujer.
Claro, tierra de hombres. Y llavors diu... De plazo máximo 30 de junio. Esto no ha cambiado, ¿eh?
No.
Eso, venga, tú el 30 de junio.
Y lo cierto es que para que los números le salgan a los que trabajamos como pobres, por eso ahora cobramos mensualmente por el banco.
Claro,
o sea, no, ni una peseta.
No puedes
ni un
estafar,
céntimo.
Y que vas a Hacienda y puedes llevar los papeles y te aprietan. Y lo primero que te dicen, ¿ha vendido usted algo? Yo no. ¿Ha comprado algo? No. O sea, que es igual. Aprieta y ya te puedes aguardar todos los papeles que tú estás aguardando.
No, que ya sabes. Porque
está todo. Fa una mica d'angúnia. Vas a fer allò, la declaració.
O sea, que solamente faltaría que... Es que como no hagas un año la declaración...
Sí, ho saben tot de tu,
¿eh? Se te cae el pelo, ¿eh?
No, y... Se ha demostrado que el mejor reclamo es pillar a un famoso en un renuncio con Hacienda.
O sea, lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. O sea, sí. Eso me lo tienen que arreglar porque yo he metido muchas divisas en España y yo he sido una mujer que siempre trabajo, que no he tenido un abogado que se ocupe de mis cosas y ahora me quieren poner una multa porque dicen que hace 2 años no he hecho las declaraciones. Y eso sí que no, porque yo soy la Lola y me tienen que tener un poquito
la
de...
Lola,
de
cosas.
La Lola,
no,
yo, la Dolores, no,
la Dolores. La Dolores no, ¿eh?
Home, que bo. És que, bueno, clar, hi ha hagut enganxades molt importants, ¿eh? Una cosa que... Torno enrere, torno al tema dels bancs, perquè l'altre dia vam riure bastant recordant, no?, la cosa aquesta que explicava una mica la Quimeta, no?, que tu anaves al banc i et senties estimat, però és que a més et regalaven l'oro i el moro, et regalaven tot.
Una paella.
Jo
tinc llibres molt macos, eh?
Sí. Us en recordeu dels regals que us
feien? I venien a casa a oferir-te aquestes targes que ara és obligat de tenir, perquè te les demanen per tot arreu, doncs venien a oferir-te-la i les botigues no te la volien perquè encara no havien sortit i ara et fan pagar per tindre-les i això que si els hi dius te'ho retiren, però de moment ja t'ho han cobrat, si no t'hi vigiles ja t'han cobrat.
Ja
o sigui que ha canviat tot tant. Ara jo també penso que abans eren gent més del poble potser,
sí.
I et coneixien i, bueno, era diferent. Avui vas als bancs i és que no coneixes a ningú perquè avui són i a demà ja no hi són.
No, i que la entitat com tal, el Banco Sabadell empezó, por ejemplo, en Sabadell una inmada dando y dejando dinero, prestando y no, y ahora qué es... Sí. El rico de...
Es que manda.
Exacto, son los que mandan. Son los que mandan y somos números nosotros.
A veces no son las entidades, a veces también es la gente que hay...
Pues si cobran una miseria a la gente que está... Los que dan la cara por el banco, que son los que te atienden a ti, no ganan grandes sueldos.
Bueno, pero de todo hay, ¿eh? Hay unos que hay detrás de las mesas que son más comprensivos que otros, porque simplemente con el pago de cualquier comisión, pues te explica, y otros, sí. Pues no, tienes que pagar y ya está, sí. Pues no, porque, a ver, hay situaciones y hay cosas y hay más cosas. Pues, la Celia puede
pero
explicarnos
que ellos no,
una
cosa. Ellos son un banco que van a ganar dinero, que lo que tú, las situaciones personales,
que ya lo sé,
importa un
ya pepino. Lo sé, pero que...
¿Sí o no?
La, es igual que cuando vas al médico. Hay médicos, es la entidad,
quiere decir el trato personal.
La entidad es toda la misma, pero luego las personas que están detrás es los que hacen bien un trabajo y otros que
pero igual está 5 o 80. El que vende la aceituna pues, le puede pasar lo mismo, el que te la vende con cariño y el que te la vende con
y la historia una mica dels bancs,
un mal dia, imagina't. Clar,
la història una mica dels bancs és, bueno, ara potser no passa tant, amb el tema dels regals, però sí que és cert que va haver una època que la gent es feia les bateries de la cuina, les plateries, tot, les coberteries.
Jo tinc una manteleria encara.
Mira, veus? Mm.
Sí, jo
cuando, no por ejemplo, cobraba la paga extra, entonces dice, si usted lo tiene tantos días ese dinero aquí
meses,
sin mover...
un año y medio así había que tenerlo.
Yo recuerdo algunos veces...
De 6 meses,
de
sí,
un
también,
tiempo,
sí.
Y si usted no toca nada, se cae, lleva la batería.
Un 6 meses sí. Era, sí.
O una televisión, luego ya podía retirar ese dinero.
Han sigut 3 paelles, un llibre.
Sí, va haver-hi una època...
Per Sant Jordi.
I calendaris.
Bueno, el calendari ara tiene que ser de privilegio.
Un calendari.
Home, tiene que ser el exacto.
I ara...
Preferente. Tiene que ser preferente.
A mi me'l donen cada any, eh?
Oh, i tant. I a tu que ets subordinada te'l donen?
Pues a mi no me lo dan, lo tengo que pedir.
Aquí.
Llavors va haver-hi durant molts anys allò dels punts de la caixa, però ara ja tampoc hi és allò, no. Que feies punts i et donaven, podies triar un regal.
Sí,
ara
sí.
Ja ni no hi és ara això.
Ens han dit que tindrem que pagar...
Bueno, per a guardar els cèntims.
Tranquil, sí senyora,
sí.
Que al final tindrem que pagar perquè ens guardin els cèntims.
Però és que estem pagant perquè ens guardin els cèntims,
bueno,
Quimeta.
Pagarem més.
Perquè les comissions les cobrem. Sí. Cada cop hi ha menys personal en els bancs. Cada cop hi ha menys personal. Ho has de fer tot a través del caixer.
De les màquines.
Qualsevol cosa que facis a través del personal, a vegades també et cobren comissió. Sí. Vull dir que...
Estem atrapats.
Sí.
Cada 3 mesos, 9 euros. A mi m'agafen cada 3 mesos. Només
no,
perquè
jo encara no pago res.
Perquè hi cobres.
I cobro la nòmina... Sí. I allà, que hi paguem els gastos a l'escala...
També cobren Déu-n'hi-do, per cobrar-lo de l'escala.
Perquè les domiciliacions abans no es pagaven. Mira, ahir vaig fer un traspàs de diners d'una caixa a una altra, jo a casa, a través de l'ordinador. És a dir, ja veieu la despesa que té l'entitat. 3,90 € em van cobrar, de traspàs. 3,90 €.
I explica-lo de tu hijo, pobrecito.
Ah, sí, pobret. Vam trencar una guardiola que teníem, ja us vaig explicar, una guardiola plena de cèntims, de les monedes, però dels cèntims, I, bueno, igual vaig anar a la caixa, vaig anar a buscar els canutillos aquells, vam fer tots els canutillos, ens vam anar a la caixa, una il·lusió increïble d'agafar, igual eren 12 euros, en total de totes les monedes, i quan arribem allà, jo pensava que feien allò que et donaven canvi, ara ja no donen el canvi. I em van dir, ui, no, això ho has d'ingressar en un compte, després si vols ho has de treure, però és que et cobrem una comissió de 2 euros.
Oh.
I em van cobrar una comissió de 2 euros. És que els hagués agafat la guardiola i els hagués... No sé què hagués fet amb la guardiola, no vull ser violent, però vaig sortir d'allà, bueno, queixant-me que... Clar, la pobra noia que hi havia allà, però dic, escolta, vinc amb els estalvis d'un nen... de 12 euros, i us heu de quedar 2 euros, me n'haig d'anar amb 10, perquè m'heu fet aquesta gestió, o sigui, duia els canutillos fets i tot. Re, per això que et dius, acabes pensant, però clar,
es passa.
Sou l'ingressen a la caixa, a la domicil, la llum, l'aigua i tot ho pagues per la caixa. Però vosaltres abans la llum i l'aigua no ho pagàveu per la caixa.
No.
A la companyia o a l'establiment que tinguessin. Per això que abans els estimàvem, els bancs, però ara els odiem.
Sí, és veritat.
És així, perquè és que ens treuen fins a l'última gota de sang.
D'una manera o altra. I després, abans, aquí a Ripollet, quasi hi havia un banc a cada esquina de carrer.
Sí, és veritat.
I ara n'han tancat ara, molts.
No, sí. És veritat.
No te gastes el esfuerzo de todo un año. No tengas pues tu partida adicional. Tus ahorros de Navidad o tu
Bueno, jo crec que ens estaríem hores i hores parlant, però hem arribat al final. La Rosa, ens acomiadarem i després acabarem també amb una cançó. Rosa.
I bé, fent memòria tots plegats, amics, amigues i radioients. Avui, a part de recordar, també hem après. Gràcies a la Quimeta, la Rosita, la Cèlia, la Conxita, la Mari Carme, la Dolors, jo mateixa, la Rosa. Us vull fer arribar aquest poema. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse a querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. Aprendí que ignorancia no es saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, y que en su breve existir fue todo aroma y color. Y en el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil y que ser un buen servidor. Aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad. Vi al poderoso mortal y a tantos con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. Y en el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante, entendí, mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. Ens acomiadem i recordeu que tornem dintre de 15 dies. Li donem les gràcies al Toni Miralles, que fa possible el programa, a tot l'equip de Ripollet Ràdio, a la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, a la Regidoria de Serveis Social i a la de Comunicació. Bon cap de setmana i que sigueu feliços.
Adiós.
Adiós. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. 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 Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina, que esta gran culpa no es tuya ni mía.
Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan.